dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Només fa 12 hores, les urnes dels col·legis electorals de França s'obrien per iniciar el recompte de vots d'una segona volta que l'extrema dreta francesa augurava amb uns grans resultats històrics. I la història no es preveu, la història es fa. Amb tan sols una setmana de diferència, els de Marine Le Pen no han aconseguit convèncer ni un vot més que el del seu propi electorat. A la resta de votants, doncs, només els ha calgut la mobilització per anar a votar i foragitar la idea d'una França d'extrema dreta, un dels països fundacionals de la Unió Europea que podia haver marcat el ritme de l'extrema dreta europea, però no ha estat així. Jean-Luc Mélenchon, líder històric de la França insubmisa, un dels partits que forma el nou Front Popular, era el primer en sortir a celebrar els resultats que li donaven la victòria amb 182 escons a l'Assemblea Nacional, amb totes dues voltes d'aquestes legislatives. Tot i això, el més probable és que Mélenchon no pugui celebrar més que aquests resultats per l'acord entre les esquerres franceses que deixava clar que la figura del polític francès és massa controvertida com per ser primer ministre. Un altre dels grans protagonistes de la nit, precisament el fins ara primer ministre, Gabriel Attal, anunciava que presentava avui mateix, aquest dilluns, la seva dimissió al president Macron, que tot i no haver aconseguit els resultats esperats, sí ha aconseguit aixecar una derrota que podria haver deixat tocada de mort la figura del mateix Macron. No serà així i tot apunta que el president francès podrà donar el tret de sortida als Jocs Olímpics de París. Fins i tot és possible que encara hi sigui el primer ministre en funcions, no només perquè Macron hagi demanat un canvi calmat de govern, sinó perquè caldran mans i mànigues per saber qui lidera un govern de tota l'esquerra francesa. Sigui com sigui, els de Marine Le Pen, com dèiem, s'ho miraran tot des del que sembla ser el seu topall històric de vots i en una tercera posició que no esperaven ni de bon tros. Segueixen vives aquelles tres paraules que Fenelon va ajuntar per primera vegada i que resumeixen els valors republicans d'una França que havia entrat en hores fosques. Llibertat, igualtat i fraternitat. Són les 8 i 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dilluns 8 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julbé, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Comencem amb una notícia de darrera hora. La circulació a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès està interrompuda per incidència a la catenària.
Sí, hi ha servei alternatiu amb autobusos per carretera per cobrir aquest tram afectat. Personal de DIF treballa in situ per solucionar la incidència el més aviat possible.
Com deia, aquell no se podia saber. I malestar a la conferència episcopal espanyola per la carta del govern espanyol criticant el pla de reparació dels abusos.
Els bisbes espanyols titllen de menyspreu i d'oportunisme polític les paraules del ministre Bolaños sobre aquest document que està previst que s'aprovi aquest dimarts. L'executiu ha demanat per carta al president Argüello un control estatal de la reparació i avui ha convocat d'urgència algunes associacions de víctimes.
Hi ha el cordó sanitari frena a l'extrema dreta a la segona volta de les legislatives franceses. Contra tot pronòstic, l'Aliança d'Esquerres s'ha imposat al reagrupament nacional que partia com a gran favorita.
L'Aliança d'Esquerres, que engloba entre d'altres el Partit Socialista, la França Insubmisa o els ecologistes, s'ha situat com a primera força amb 182 escons, 14 més que la formació liderada pel president Emmanuel Macron. El partit de Marine Le Pen se situa tercer amb 143 representants. La participació s'ha situat en el 70%, la més alta de les darreres dècades.
I a casa nostra, l'acusat de la brutal agressió sexual a una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021 coneixerà avui la seva sentència.
S'enfronta a una petició de 45 anys de presó i se l'acusa d'haver agredit brutalment a la víctima i haver-la intentat assassinar. Durant el judici, l'acusat va negar tots els fets.
En plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Pedri i Roland Araujo no començaran la temporada amb el Barça.
Els dos futbolistes s'han lesionat en els últims partits que han jugat amb la seva selecció. Pedri estarà unes 4 setmanes de baixa i no podrà jugar la pretemporada amb l'equip blaugrana, mentre que Araujo es podria perdre també els primers partits de Lliga.
I en bàsquet, la selecció espanyola aconsegueix el bitllet pels Jocs Olímpics de París.
El combinat espanyol ha guanyat la final del preolímpic que s'ha jugat a València, superant a Bahamas per 86-78. Serà la setena presència consecutiva en uns Jocs i, de passada, allargarà unes setmanes més la carrera de Rudy Fernández, que es retirarà després dels Jocs Olímpics.
Judit Vallès, bon dia.
Bon dia.
Què ens explicaràs avui a la Carabé?
Avui a la Carabé parlarem d'una detenció a Madrid d'un home que es dedicava a enviar explosius falsos a museus catalans. Després explicarem per què el Bioparc de València ha celebrat el naixement d'una espècie de ratatalp amb un gran interès científic. I acabarem la Carabé fent un homenatge a Pino D'Angio, que ens va deixar ahir amb 71 anys.
Doncs de seguida us ho expliquem tot plegat, gairebé 5 minuts que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, que a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb 21 graus a Barcelona, n'hi ha 20 a Tarragona, 18 graus a Girona i 16 graus a Lleida. Unes temperatures que avui pujaran respecte a les del cap de setmana. Avui esperem màximes de 32-33 graus a molts punts a les comarques del Pla de Lleida, al voltant dels 28 a 32 graus a la resta de comarques de l'interior i entre els 26 i els 28 a la costa. Unes temperatures que de cara als propers dies han d'anar pujant. Demà i demà passat arribarem a fregar els 35 graus al Pla de Lleida i sobrepassar aquest valor entre dijous i divendres, és quan les temperatures tocarien sostre i baixaran de cara al cap de setmana. Avui, amb tranquil·litat, tenim ara mateix alguns núvols poc importants a les comarques del sud que s'aniran esvaint i a partir de migdia creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu. No descartem que avui arribin a donar algun ruixat feble en aquest sector del país, però serien fenòmens puntuals aïllats només aquesta tarda, perquè de cara a les properes tardes ni tan sols el Pirineu arribarà a ploure. Els propers dies, per tant, ambient assolellat i atenció també la humitat que pujarà a la costa i a la costa cada vegada tindrem més sensació d'aixafogor. Per tant, setmana tranquil·la, sense precipitacions i amb temperatures que pujaran de forma considerable, sobretot fins dijous, divendres, per tornar a davallar de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Com sempre, Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Reoberta la circulació a la C58 en sentit nord a Badia del Vallès després d'un incendi en un vehicle. Es manté, però, un carril tallat i 9 quilòmetres d'embús que afecten també la sortida de Barcelona per la Trinitat. També en sentit contrari, es talla un carril amb 8 quilòmetres de retenció entre Terrassa i Badia. També hi ha complicacions al Baix Llobregat per dos accidents a la C32 i a cua a la sortida de Barcelona, encara a la ronda de la Diagonal a Cornellà i cap al nord també de Gavà a Sant Boi. També destaca un accident a la C60 Argentona al Maresme, amb retenció a l'enllaç amb la P7, i a banda de totes aquestes incidències hi ha retencions que es concentren a punts habituals de la P7, sobretot al Vallès i en direcció a Tarragona, com també al Baix Llobregat, a la 2 i la B23, com també a les rondes de Barcelona, amb dificultats a les dues vies. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. 8 i 7, Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Com estem?
Bueno, bé, dilluns, una mica de son, no ens enganyem, i avui que ja s'anuncien pujades de temperatures, una mica atemorit. Però bueno, 10 dies, no? 10 dies. Jo cada vegada les 6 i mitja del
matí... Per dies, conto per programes.
Per programes, doncs 10 programes.
Això em fa més fàcil.
10 programes, i aquest ja el tenim engegat. O sigui que això... No, cada dia a les 6 i mitja del matí em trobo a Sílvia Muñoz a la porta i em fa el compte enrere. No em diu ni bon dia, em diu 10 dies. 11 dies, la seva salutació matutina. En fi, això.
Ai, i demà en seran 9. A qui li donem el bon dia avui, va?
Mira, va, als jugadors de la selecció francesa. Perquè ha estat un cap de setmana feliç per la majoria dels jugadors de França, si el van obrir celebrant la classificació del seu país per a les semifinals de l'Eurocopa. Aquest diumenge l'han tancat amb una alegria d'índole política. Per exemple, Jules Koundé ha volgut compartir els seus alleujaments pels resultats de les eleccions legislatives franceses, inclús abans que fossin oficials i poc després de fer-se públics els primers sondejos que ja apuntaven aquesta victòria de l'Aliança d'Esquerres. Ha donat d'enhorabona als seus compatriotes per haver aturat l'extrema dreta. També, per exemple, el madridista Tchouaméni ha posat un titular a les seves xarxes, La victòria del poble, titular Tchouaméni. És una crida a la mobilització per evitar aquesta victòria del reagrupament nacional, que ha estat una constant en les rodes de premsa dels internacionals gals que es troben disputant aquesta Eurocopa. El primer a fer-ho, per exemple, va ser l'exculé Dembélé, a qui va seguir Thuram o el mateix Koundé, fins que Mbappé va amplificar missatges, per fer veritablement un missatge polític,
ja que diu,
en una roda de premsa.
Ahir el vespre es deia que qui ha guanyat aquestes eleccions sí, és Dembélé i Mbappé.
Bueno, jo, a veure, sí, perquè no ho sé, això serà molt difícil de demostrar, però que són aquestes veus populars, no?, que tenen tant efecte crida.
Sí, sí, van criar l'electorat.
I probablement sí que han fet una petita reacció que ha contribuït, no? Bé, doncs bon dia per ells, que estaran contents, evidentment.
Vitamines, aquest matí, a qui li donem?
Mira, molta gent, ja veuràs, anem cap a Pamplona.
Pamplonese! Viva San Fermín!
presentadora de televisió espanyola, ara no recordaré el nom i em fa moltíssima ràbia perquè és la històrica presentadora de notícies de Radio Televisió Espanyola.
Què va dir?
Estamos a pocos minutos...
Del chuminazo.
Del chuminazo. Sí.
Bueno, aquests petits lapsos que sempre són graciosos.
No, sabes.
Però jo vull parlar-te de Centinela, saps què és? És una polsera que detecta 20 tipus de droga i que triomfa a Sant Fermín.
Ah, mira.
No ho sabies, això?
No, triomfa perquè se li ensenya a tothom, aquesta polsera.
Els promotors... No, ja veuràs. Els promotors d'aquestes polseres volen impulsar una petita revolució contra les... picking, que és la pràctica que consisteix en adulterar la beguda d'una persona per abusar-ne. Són temes seriosos. I han començat aquesta lluita en Sant Fermins amb un èxit notable, després de vendre milers d'aquests braçalets capaços de detectar una vintena de drogues. I, a més, la història és curiosa, la història d'aquesta iniciativa, perquè es remunta a Barcelona fa 16 anys, perquè un dels emprenedors que impulsa aquestes polseres va patir un episodi de speaking a la capital catalana i va aparèixer a les 3 del matí sense targetes de crèdit, sense recordar res, perquè l'havien doncs, adulterat la beguda. I a partir d'aquí, després de compartir aquesta experiència amb altres emprenedors i conèixer altres casos de submissió química, va apostar aquesta iniciativa en marxa i aquesta revolució contra l'speaking. I és un producte, aquest Centinela, que incorpora totes les novetats en què es van entossudir i és l'únic del mercat, a més, accessible al nivell de preu, perquè tenen dues versions, una de 3,75 euros i una premium de 5. I la Centinela Premium incorpora test per una vintena de drogues i també un geolocalitzador amb codi QR que permet trucar al 112. En fi, no, bueno, és trist, no? Perquè, a més, és a dir, que haguem d'arribar a aquests extrems, portar una pulsera per detectar les drogues. Però, bueno...
Més trist ha estat aquest Sant Fermín, de seguida us ho expliquem també a l'informatiu.
Per cert,
Beatriz Pérez.
Beatriz
Pérez Aranda, sí, presentadora del Canal 24 Hores de Televisió Espanyola.
Diguem el nom de la persona que ha tingut.
Que és la mateixa que va dir allò de Fórmula 1, que Verstappen hi va com un pepino, i se'n va riure ella mateixa.
Entre ella i Juan Carlos Rivero ens tenen contents a tots, Juan Carlos Rivero. Ai. En fi, que està molt bé la pulsera aquesta i que com a mínim segur que treu algun disgust.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Doncs mira, per saber-ho hem de mirar cap a la terra de Xavi Aguilar, anem cap a Terrassa.
Y en tu casa de Terrassa y yo veo formas en la nube, el rey, yo veo formas en la nube.
Formas en las nubes, no lo sé, pero resulta que, com si es tractés d'una pel·lícula de catàstrofes, Joan, s'ha obert un gran esvoranc, és a dir, un forat ben grandot, de forma imprevisible a l'asfalt de la calçada a Terrassa i ha obligat a evacuar una casa del carrer ample d'aquesta localitat aquest passat dissabte a tarda. Un esvoranc que té 12 metres de profunditat. I 2x2 d'ample, diguem. I podria afectar els fonaments de l'edifici que té a prop. I per precaució, els tècnics municipals i els bombers doncs, van optar per evacuar l'edifici. També ha calgut retirar un turisme que havia aparcat just al costat de l'esvoranc i que havia quedat amb una roda penjant sobre el forat, bueno, com una pel·lícula de catàstrofes, veritablement.
Això és Xavi Aguilar, que trepitja fort.
Bueno, sí, però segurament alguna cosa, saps... Una cosa no estava d'acord i va fer un cop amb el peu a terra i mira, és Hulk Aguilar. Doncs que el cotxe aquest segurament i altres cotxes que passin per allà quedaran tocats. Com s'ha produït aquest forat? No sé, d'això no s'ha explicat res, però seria curiós saber-ho.
Perquè
de sobte aparegui un forat de 2x2 i 12 metres de profunditat, doncs com a mínim és curiós.
Sí.
En fi, Joan.
Digue'm.
Hem comentat això que els jugadors de la selecció de França s'han posicionat respecte a les eleccions del seu país. Aquí a Espanya la cosa no va tan així. De fet, durant aquesta mateixa Eurocopa i després de les opinions dels jugadors francesos, el porter titular de la selecció espanyola, Unai Simón, doncs no va estar massa en la línia dels companys de França. Hi ha gent per tot. Mira, podem escoltar la seva opinió.
Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos, dejarlos a otras personas o a otras entidades.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem aquest informatiu explicant-vos aquesta molèstia i enuig de la Conferència Episcopal Espanyola amb el govern espanyol pel pla de reparació dels abusos. Demà els bisbes espanyols tenen previst aprovar un posicionament sobre el document que avaluarà el dany a les víctimes i l'executiu de Pedro Sánchez demana que hi hagi un control estatal, Júlia.
Sí, segons explica el portal web Vida Nueva, tant la Conferència Episcopal Espanyola com la Conferència Espanyola de Religiosos es mostren molestos per la carta del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, al president dels bisbes espanyols, Luis Argüello. Segons fonts consultades pel diari, les dues parts diuen que se senten enganyades pel govern espanyol, veuen intencionalitat política i titllen de menyspreu les paraules de Bolaños a aquesta carta. L'escrit, el ministre manifestava les seves discrepàncies amb el pla de reparació que, com dèiem, està previst que s'aprovi demà i avisava de la necessitat d'un control del govern espanyol en aquesta reparació a les víctimes. I alhora, la directora general de Llibertat Religiosa de l'executiu ha convocat avui mateix diverses associacions de víctimes per escoltar les seves demandes.
I tot plegat al mateix dia en què hi ha hagut sorpresa a França, el cordó sanitari ha aconseguit barrar el pas a l'extrema dreta del reagrupament nacional. La formació de Le Pen partia com a favorita per ser la primera força de l'Assemblea Nacional, però l'aliança d'esquerres s'ha imposat a la segona volta gràcies a la gran mobilització. La participació ha fregat gairebé el 70%.
El nou Front Popular, que engloba, entre d'altres, el Partit Socialista, la França Insubmisa i els ecologistes, se situa com a primera força amb 182 escons. Això són 14 més que la segona força, el partit del president Emmanuel Macron. Els de Marine Le Pen se situen tercers, amb 143 representants. Una de les primeres reaccions ha estat la del fundador de la França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, ha exigit al president de França que s'inclini i admeti la desfeta de la seva coalició després de la victòria al nou Front Popular. Le Pen, per la seva banda, ja ha dit que es tracta d'una victòria en diferit i assegura que no es mostra decebuda. La Catalunya no reagrupament nacional s'ha imposat a les quatre circumscripcions amb més de la meitat dels vots. La participació a les tres circumscripcions de la Catalunya Nord s'ha situat al voltant del 70%.
I els resultats d'aquestes eleccions ja han comportat les primeres conseqüències. El primer ministre de França, Gabriel Attal, ha anunciat aquest diumenge la seva dimissió després dels resultats de la segona volta dels comicis francesos que han donat la victòria, com dèiem, al nou Front Popular d'Esquerres.
En una compareixença ha dit que presentarà la dimissió avui mateix, tot i que mantindrà les seves funcions el temps que el deure exigeixi. El primer ministre ja sortint ha lamentat que la formació política que representava els comicis, l'Aliança de Centre, no disposi de majoria. En tot cas, també ha celebrat que els resultats tampoc donen, diu, cap majoria absoluta als extremistes.
I canviem de qüestió perquè a casa nostra l'acusat de violar una noia menor d'edat a Igualada el 2021 coneixerà avui dilluns la seva sentència.
Avui mateix sortirà de la presó i el conduiran cap a l'Audiència Provincial de Barcelona on coneixerà aquesta sentència. La sala també ha convocat la fiscalia, les acusacions particulars i també la defensa del processat, que recordem, s'enfronta a una petició de 45 anys de presó pels presumptes delictes d'intent d'assassinat i d'agressió sexual. Durant el judici l'acusat va negar tots els fets i va explicar que el dia del succés va sortir de festa amb uns amics, fins que es va discutir amb un d'ells, moment en el qual va marxar, va beure i diu que va acabar dormint en un banc.
Per cert, una agressió sexual a l'entorn del casc antic de Pamplona en el primer dia dels Sanfermines ha portat a activar el protocol de resposta ciutadana institucional davant les agressions sexistes en aquesta festivitat.
I a més d'aquesta agressió sexual, la policia també investiga dos casos de tocaments i hi hauria quatre detinguts relacionats amb aquests fets. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Pamplona ja ha aprovat una declaració institucional de rebuig.
La gran pregunta que ens hauríem de fer tots com a societat és quantes manades faran falta. Quantes? 19 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I ens quedem a Catalunya perquè amb el 26 d'agost com a data límit per realitzar un ple d'investidura al Parlament, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat amb ganes de governar amb Esquerra Republicana i Comuns per, entre altres, diu, resoldre el problema de l'habitatge.
Volen els ciutadans de Catalunya un govern de progrés a Catalunya. Això és el que van dir els ciutadans de Catalunya. No ens han demanat que repetim eleccions. N'hi ha uns que diuen no m'agrada el resultat del partit, tornem a jugar. I volen jugar i repetir el partit fins que els hi vagi bé. Això no és de què va la democràcia.
D'altra banda, Salvador Illa ha resumit que eliminar els pisos turístics i aprovar la llei d'amnistia són exemples de fer política. I amb la mirada també posada a França, ha fet una crida a aturar l'extrema dreta.
Unes declaracions d'Illa que s'han produït el mateix dia en què Junts, Esquerra, Òmnium i l'Assemblea Nacional s'han reunit a Waterloo, en aquest cas, però per parlar de la llei d'amnistia.
A la reunió han abordat el retorn dels exiliats després de les resolucions del Suprem sobre aquesta llei, una estratègia conjunta, així com possibles mobilitzacions per defensar l'amnistia. Per part dels partits s'han desplaçat fins a Bèlgica el secretari general de Junts, Jordi Turull, la vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva dels Republicans, Marta Vilaret, el membre també de l'equip negociador d'Esquerra i secretari general adjunt d'Estratègia, Comunicació i Coordinació Institucional, Juli Fernández, el president de l'ANC, Lluís Llach, i diversos representants d'Òmnium Cultural.
Mentrestant, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es reunirà avui amb el grup del Partit Popular de Catalunya al Parlament per analitzar l'escenari d'una possible investidura després de les eleccions del 12M.
Es tindran en compte tots els possibles escenaris, inclosa també una repetició electoral. Els populars asseguren que estan preparats en cas d'afrontar unes noves eleccions i així mateix Feijóo i el grup que lidera Alejandro Fernández també estudiaran les opcions que té el Partit Popular d'escollir un senador per designació parlamentària.
I a tot això, el sindicat USTEC ha lamentat l'endarreriment fins a finals de juliol de l'adjudicació de places docents pel curs vinent i ha denunciat canvis a la normativa.
I és que Educació va informar fa pocs dies que endarreriria unes 3 setmanes l'adjudicació de places, ja que l'increment de funcionaris obligava els tècnics a demanar més temps per garantir que l'aplicació informàtica funcionava bé. El sindicat majoritari en el sector de l'ensenyament públic a Catalunya creu que tot plegat representa, diuen, una vulneració de drets del col·lectiu sense precedents. I per això exigeixen la compareixença de la consellera d'Educació en funcions, Anna Simó, i la convocatòria urgent d'una mesa sectorial per abordar tota aquesta situació. En paral·lel, el sindicat es manifestarà avui dilluns davant del Departament d'Educació.
També us expliquem aquesta mobilització al centre de Barcelona aquest diumenge, en aquest cas pel conflicte al Pròxim Orient. Un centenar de taxis de la capital catalana s'han sumat aquest diumenge i per primer cop a una manifestació per reclamar la fi de la guerra palestina.
Diversos col·lectius de taxistes han decidit implicar-se en aquesta mobilització i donar suport a la comunitat palestina de Catalunya per reclamar la fi dels atacs amb una concentració a la plaça d'Espanya que ha caminat fins a la plaça Universitat, on ha arrencat una manifestació que tenia per objectiu fer sentir la veu dels convocants davant la seu de la Unió Europea al Passeig de Gràcia. La mobilització responia també a la inquietud per part dels professionals d'origen migrat i que feia temps que estudiaven com concretar la manera de donar suport a les reivindicacions per reclamar l'aturada d'aquest conflicte. En parla Noam Nadif, taxista.
Estem aquí per una causa que és que estem en contra del cap genocidi que està passant al poble de Palestina. I estem aquí amb els colors de Barcelona, que representem a Barcelona, dient que prou, que això s'ha de parar ja. Això és l'única cosa que demanem.
I les fortes pluges que han caigut aquest cap de setmana a algunes zones de Catalunya han tornat a causar danys importants als camps. La tempesta acompanyada de pedra i ràfegues de vent que es va escombrar a les comarques de Ponent dissabte amb el mes diverses varietats de fruita a punt d'acollir el Segrià.
El president de Saja Lleida, Pere Roquer, ha explicat que l'afectació se situaria entre el 60 i el 100% en algunes de les explotacions de fruita, d'oci i peres afectades per aquesta tempesta.
Hectàrees, és molt aviat per dir-ho, perquè al final estem diumenge al matí i això ho fa normalment la Generalitat, o sigui que suposem que nosaltres que demà dilluns ja ho sabrem més segur, i sí que és veritat que les afectacions van entre del 60 com a molt poc fins al 100%, com és el cas de l'explotació que ens trobem aquí a la partida de Butxanet.
En concret, la pedra s'ha acarnissat amb cultius de municipis com Torres de Segre o també ha fet malbé més del 80% de les nectarines cultivades en una finca de l'Horta de Lleida, entre altres afectacions.
I anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, on aquest diumenge s'ha celebrat l'acte central de la 46a edició de la Diada de Reiers amb el descens de les embarcacions pel riu Noguera Pallaresa.
4 rais, 3 de 3 trams i un de 2 sortien des de la presa de Llània passats 11:45 del matí, mentre que 2 de les embarcacions arribaven senceres al punt d'arribada. Marcat el pont del Claveró, la resta de rais tenien dificultats durant tot el recorregut d'uns 6 quilòmetres. Organitzada per l'Associació de Reiers de la Noguera Pallaresa, la diada se celebra el primer cap de setmana de juliol per commemorar l'antic ofici dedicat al transport fluvial. És Marta Oliva, vicepresidenta de l'Associació de Reiers del Noguera Pallaresa.
Per nosaltres, la baixada de rais és un dia molt important i ha assenyalat a les festes de la Pobla de Segur. En aquest cas, la baixada del rais el que fem és rememorar un antic ofici que ha desaparegut i que cada any doncs, el commemorem, i al final la nostra feina és mantenir tradicions que estaven arrelades al nostre poble.
I amb mobilitat, la supressió dels peatges i l'increment del turisme de bicicleta a Girona han fet augmentar de manera rellevant el nombre de ciclistes que acaben circulant per l'AP7, especialment a l'anella de l'autopista que rodeja la ciutat. En la majoria d'ocasions ho fan sense cap intenció de fer ús d'aquesta via ràpida, per la qual està completament prohibit que hi circulin bicicletes, sinó per desconeixement.
De fet, molts dels que acaben entrant a l'AP7 són turistes, que segueixen el que els marca el navegador i acaben en aquest tram sense veure o sense fer cas dels senyals que indiquen que no poden entrar-hi. Els Mossos d'Esquadra alerten que el tram amb més ciclistes va de Fornells de la Selva a Girona Nord.
En aquest cercle és on té més ciclistes, irrupcions de ciclistes ens trobem. I en aquí coincideix amb el tram de més màxima circulació, màxima mobilitat. Que cal recordar que tenim vehicles pesants, camions, molta circulació de camions, molta circulació de turismes.
Malgrat que fins al mes de maig només s'ha interposat una sanció a un ciclista per circular per la P7, la realitat és que cada vegada se'n detecten molts més.
I per altra banda, l'atropellament d'una persona a l'estació de tren de Badalona ha obligat a interrompre la circulació per aquest tram durant unes hores aquest diumenge a la tarda.
El tall afectava la línia R1 que connecta Barcelona amb el Maresme. Els serveis d'emergència rebien l'avís de l'incident a 17:45 i els bombers de la Generalitat hi enviaven almenys 4 dotacions. L'operador ferroviari habilitava un servei alternatiu per carretera entre Badalona i Mataró arran de la interrupció d'aquest servei, que es restablia sobre les 8 del vespre.
Gairebé 27 minuts que passen de les 8 del matí i en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner begut que circulava per l'N2 a l'Alt Empordà, multiplicant per 8 la taxa d'alcoholèmia.
Uns fets que van tenir lloc ara fa uns dies. El camioner, que havia fet parada en un pàrquing de Llers, va anar a buscar el tràiler de nit per tornar a fer carretera. Anava visiblement begut i el vigilant de seguretat de l'aparcament va intentar frenar-lo, però no li va fer cas. L'home va agafar la Nacional 2 i va conduir borratxo durant uns quilòmetres fins que els Mossos d'Esquadra, que ja havien estat prèviament alertats, el van localitzar i el van poder aturar. Quan li van fer la prova, el quilòmetre va donar un resultat d'1,26 mg-litre d'aire expirat, que en el cas dels conductors professionals el màxim permès són 0,15.
I encara us expliquem que la policia catalana també ha desarticulat un grup de criminal de lladres especialitzat en la sustracció de coure del cablejat elèctric en polígons industrials a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Els investigadors van detenir 3 homes. Va ser el 29 de maig passat, a la matinada, quan acabaven de robar coure en una empresa de Sant Cugat del Vallès. Segons els Mossos d'Esquadra, el grup està relacionat amb una quinzena de robatoris amb força comesos des del passat mes de febrer. Els autors rebentaven arquetes de terra i de l'interior robaven el cablejat de coure. Entre altres casos, rebentaven les casetes de comptadors elèctrics per tallar el cablejat i endur-se-li. Com a conseqüència, les naus industrials dels polígons on robaven patien talls de subministrament elèctric.
I la policia local de Blanes ha denunciat un grup de persones que aquest dissabte es van dedicar a fer pintades xenòfobes per la part del port. També van causar molèsties a la zona del passeig i van acabar arrencant també la senyera que uneja a la roca de Sa Palomera, un dels símbols del municipi.
En un vídeo que ja corre per les xarxes socials, es veu com un dels joves del grup s'enfila al màstil, arrenca la senyera i la vol substituir, com deies, per una bandera espanyola. La resta dels joves l'animen i també ho graven amb els seus telèfons mòbils. La policia local els va denunciar l'aplicació de l'ordenança de civisme. De fet, era la segona acta, que els aixecaven en poca estona perquè a quarts d'una del migdia ja els havien denunciat per un altre acte vandàlic.
I en música, el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú ha tancat la seva 10a edició amb 32.000 assistents en els 3 dies de concert al recinte de la Masia d'en Cabanyes. Han passat noms destacats com Mia, James Blake, Khalif, Baines Joy, Cupido i Clara Peia.
El Vida Festival ha destacat també l'èxit de convocatòria de la programació diurna, la Daurada, que ha comptat amb les actuacions de Jet Vesper, Joe Crepúsculo, Tristan i Mamaduixa i ha plegat unes 2.000 persones. A tot això, els anglesos Supergrass són el primer nom que avança l'organització de cara a l'11a edició del Festival Vida, que se celebrarà del 3 al 5 de juliol de l'any vinent. El lema serà Vida Reborn, centrat a la figura del zero en l'inici creatiu. Les entrades ja es posaran a la venda. Serà demà mateix, a les 8 del matí.
I una darrera informació abans dels esports, perquè la pirotècnia italiana Poleggi ha guanyat el 32è concurs internacional de focs artificials Ciutat de Tarragona.
Sí, la companyia transalpina serà l'encarregada dels espectacles pirotècnics de les festes de Santa Tecla d'aquest any. La italiana s'ha imposat amb un total de 1.661 punts a la pirotècnia francesa i espanyola. Els criteris del jurat han estat la intensitat, la brillantor i la durada dels colors, com la sonoritat, l'originalitat o el crescendo final dels focs artificials. I gràcies a la tercera posició i primera classificada de l'estat, la pirotècnia Josman de la localitat gallega Cambio s'ha adjudicat al Castell de Focs de la Festa Major de Granollers de l'any vinent.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
8:45 del matí, plan esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia?
Pedri es perd el que queda d'Eurocopa amb la selecció espanyola i tampoc podrà començar la pretemporada amb el Barça.
Una duríssima entrada de Kroos quan només s'havien jugat 5 minuts en el partit de vuitens de final contra Alemanya va deixar fora de combat el jugador del Barça. Les proves mèdiques que se li han fet aquest diumenge han determinat que té un esquinç lateral intern del grau 2 al genoll esquerre i el temps estimat de recuperació serà d'unes 4 setmanes. Per tant, el Blau Rana diu adéu a l'Eurocopa, tot i que es quedarà a Alemanya per fer costat als seus companys fins que acabi la participació d'aquesta selecció espanyola a la competició. Recordem que els de Luis de la Fuente ja són les semifinals i demà dimarts es jugaran a obtenir el bitllet per a la gran final de diumenge contra França. Aquí també s'ha lesionat jugant amb la seva selecció és el defensa blaugrana Ronald Araujo. En aquest cas, el central uruguaià estarà uns 2 mesos de baixa i es perdrà també l'inici de temporada amb el Barça.
I a la Lliga Espanyola, el Girona ja té substitut per Aleix García. Es tracta de Donny van Beek, migcampista neerlandès procedent del Manchester United.
Les negociacions estan molt avançades per deixar lligat el seu fitxatge. Es podria presentar les properes hores. La xifra se situarà en uns 4 o 5 milions d'euros condicionats a les aparicions i rendiments del neerlandès i serviria doncs, per suplir la marxa de l'Aleix García, que ha fitxat pel Bayer Leverkusen. Tot i tenir encara un any de contracte, el Manchester no compta amb ell i vol alliberar massa salarial. Aquest serà el tercer fitxatge de la temporada després de les arribades a Girona de Ladislav Krejci i Abel Ruiz.
I en bàsquet, la selecció espanyola s'ha classificat per als Jocs Olímpics de París després de vèncer a les Bahamas per 8-6-7-8 a la final del preolímpic.
Serà la setena participació consecutiva en uns Jocs per al combinat que entrena Sergio Escariolo. Els espanyols han aconseguit el bitllet patint en un preolímpic igualat, on el dissabte van aconseguir una victòria ajustada contra Finlàndia a les semifinals i aquest diumenge contra les Bahamas en el partit decisiu. La selecció de Bahamas amb diversos jugadors provinents de l'NBA han arribat a tenir 6 punts d'avantatge sobre els espanyols al començament del segon temps, però un parcial de 25-8 en aquest mateix segon quart ha decidit el partit.
I en tennis també us expliquem que Carlos Alcaraz ja és a quarts de final de Wimbledon després de superar el francès Hugo Humbert en 4 sets.
Resultat final de 6-3, 6-4, 1-6 i 7-5 en un partit que s'ha allargat gairebé 3 hores i on Alcaraz ha hagut de suar de valent en el tram final per adjudicar-se la victòria. Ara a quarts es veurà les cares amb el nord-americà Tommy Paul, número 13 de l'ATP. D'altra banda, en el quadre femení, Paula Badosa ha quedat eliminada als vuitens de final en perdre contra la croata Donna Bekic en un partit que s'ha aturat 3 vegades a causa de la pluja i on la catalana doncs, s'ha quedat a les portes de la remuntada.
I també en tenis, l'espanyol Pedro Martínez substituirà Pablo Carreño als Jocs Olímpics de París després que aquest hagi renunciat a disputar el torneig individual.
Carreño ha pres la decisió a causa de la lesió muscular a la cama dreta que va patir just abans de començar el torneig de Wimbledon. Això sí, disputarà el torneig de dobles on fa parella amb Marcel Granollers. Amb la baixa de Carreño, el següent a la llista per rànquing és el valencià Pedro Martínez, que ocupava el número 47 de l'ATP el dia 10 de juny, que és la data en què es van determinar la classificació per als Jocs Olímpics. El tenista debutarà a la cita olímpica després d'un gran inici de temporada que li ha permès tornar al top 50 mundial.
I a motor, Pecco Bagnaia guanya el Gran Premi de MotoGP d'Alemanya i assalta el liderat en una prova del Mundial on Marc Márquez acaba segon i el seu germà Àlex tercer.
Des del 1997 que dos germans pilots no aconseguien compartir podi a la categoria reina i aquest diumenge els dos pilots de Cervera han acabat amb aquesta sequera. Marc Márquez, que sortia en 13a posició, ha aconseguit una espectacular remuntada. Una caiguda de Jorge Martín quan liderava la cursa dues voltes pel final ha deixat encefata la victòria a Pecco Bagnaia, que ja és el nou líder del Mundial i permet, d'altra banda, als germans Márquez pujar junts al podi per primer cop en la seva trajectòria esportiva. La següent parada d'aquest Mundial de MotoGP serà Gran Bretanya el cap de setmana del 2 al 4 d'agost.
I en Fórmula 1, Lewis Hamilton es retroba amb la victòria 3 anys després i s'adjudica el Gran Premi de Gran Bretanya per davant de Max Verstappen i Lando Norris.
Victòria doblement especial pel pilot de Mercedes, que no només s'enduia el triomf per primer cop en un Gran Premi des del desembre del 2021, sinó que, a més, aconseguia fer-ho a casa. El circuit del Silverstone on ha guanyat fins a 9 vegades al llarg de la seva carrera, una fita mai aconseguida abans per ningú. Verstappen, amb la seva segona posició, reforça el liderat de la General amb 255 punts i, d'altra banda, els espanyols Carlos Sainz i Fernando Alonso acabaven 5è i 8è
Ara els monoplaces s'aturen fins al 19 de juliol, quan es disputarà el Gran Premi d'Hongria.
I acabem parlant d'handbol perquè el seleccionador espanyol Jordi Rivera ha donat la llista definitiva de jugadors que competiran als Jocs Olímpics de París, que comencen d'aquí 18 dies.
Entre els 14 seleccionats hi ha 3 jugadors del Barça. Es tracta del porter Gonzalo Pérez de Vargas, l'extrem dret Aleix Gómez i el pivot Javier Rodríguez. L'entrenador ha citat els hispanos l'11 de juliol a Madrid amb l'objectiu d'entrenar a la tarda i volar el dia següent cap a Oslo, on el combinat espanyol s'hi estarà fins al dia 1, on s'hi jugaran dos amistosos. Fins al dia 19, on jugaran dos amistosos, primer contra Noruega el dia 16 i l'altre el dia 18, abans d'afrontar ja la cita olímpica.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
5 minuts que passen de 8:45 del matí. Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Sanahuja, bon dia de nou.
Hola.
Giró, molt bon dia.
Bon dia.
Vallès, què ens expliques avui a la cara B?
Mireu, a la cara B avui comencem amb una detenció a Madrid d'un home que es dedicava a enviar explosius falsos a museus catalans sota el nom d'un assassí de sèrie. Un assassí en sèrie. O sigui, ell enviava...
No és el mateix un assassí de sèrie?
No, un assassí en sèrie.
Una mica rotllo Zodíac, la pel·lícula, aquell assassí que hi havia, que utilitzava sempre el mateix mètode i signava amb el mateix símbol.
Sí, suposo que una mica per aquí. No he vist la pel·lícula, no sé...
Ah, boníssima, eh?
La referència, però...
El periodisme t'agradaria.
Sí?
D'acord. Però la Giró tampoc és el mateix Zodíac que Zodíac.
M'apunto, doncs.
No, és Zodíac. Sí, sí, es fan amb els... Es basen els signes del zodíac. Mm-hmm. No serà zodíac. En català tampoc és zodíac. No dius... Soc bessons de zodíac.
Bueno, bueno.
El meu signe del zodíac.
En fi, un assassí, això, un home d'uns 60 anys que utilitza...
En sèrie o de sèrie?
En sèrie.
Està molt bé,
en
però
sèrie.
La pel·lícula és zodíac, eh? Passa res.
Ens l'apuntem, sí, ens l'apuntem. Això, un assassí que té uns 60 anys... Ui, un assassí no. Un...
No, un assassí
bueno, com
no.
Estem avui? Espera,
com estem,
Jordi,
eh?
Un fals...
Puja amb...
Un fals assassí.
Vallès, bon dia de nou.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Grave?
Un fals assassí, un home d'uns 60 anys que utilitzava unes peces metàl·liques i cinta adhesiva per simular bombes i donar-los un aspecte realista. Llavors, aquestes bombes després les enviava a museus catalans sota el nom d'un conegut assassí en sèrie.
Molt bé.
Assassí en sèrie, quin? Doncs un assassí que es diu Richard Trenton Chase, que és conegut com el vampir de Sacramento, un home que va ser condemnat el 1980 per assassinar 6 persones. Llavors, aquesta persona, aquest home, enviava doncs, paquets en aquests museus catalans, dels quals no sabem els noms, o sigui, no sabem quins museus eren,
sí.
I els hi enviava doncs, aquests paquets amb el nom d'aquest assassí. Llavors, va enviar 6 paquets a 3 museus de Barcelona els dies 25 i 30 de gener d'aquest any. Els paquets anaven adreçats a càrrecs directius d'aquests 3 museus, dels quals, com hem dit, no ha transcendit doncs, la identitat dels museus, no sabem quins eren. Això sí, els enviaments doncs, incluïen reivindicacions de caràcter artístic basades en un estil que es coneix com outsider art, que seria art marginal, que bàsicament consisteix en l'art doncs, creat fora dels límits de l'art oficial, tot i que als inicis d'aquest art doncs, es referia com art creat per pacients d'hospitals psiquiàtrics.
Hi ha moltes coses a comentar aquí en totes aquestes històries.
Sí, sí. És
perquè,
bastant
primer,
curiós.
O sigui, aquest senyor... és a dir, que inquietant, no? Tot el que... Perquè ho fa molt... És molt calculat.
Molt, molt calculat.
Calculadíssim.
Sí, molt calculat, tot i que l'han pillat, llavors...
Tan
calculat tampoc, potser no. Sortosament, sí.
Pilla, o sigui, tot i que siguin, no siguin bombes de veritat, però així realistes...
Fa una mica de por, sí.
Home, i sobretot tan ben preparades a nom d'alts càrrecs de reivindicacions artístiques, que aquest és un altre tema. O sigui, els límits de l'art... Saps?
Clar, jo entenc que aquestes bombes per ell eren una mica doncs, simbòliques, art, no? Perquè tenien el seu art marginal... Yeah. Sí, no ho sé. No sé quin tipus de missatge tampoc volia acabar d'enviar... Bueno. Però vaja, l'han pillat, pobre.
Molt inquietant.
Molt inquietant, sí, sí. De fet, és molt inquietant també veure les imatges de casa seva, perquè van entrar doncs, a casa del detingut
sí.
i ho han penjat a xarxes socials. Llavors, a la casa es veuen...
La policia.
La policia, sí, sí, ho han publicat a Twitter, a X, antic Twitter, i han trobat molts manuscrits en aquesta casa sobre el tipus d'art aquest que dèiem, outside art, que descriuen doncs, aquesta representació artística com a la que es produeix fora dels corrents dominants de l'art occidental contemporani. Llavors, en els seus manuscrits posava, doncs, per exemple, subratllava doncs, què era per ell aquest tipus d'art, aquest art marginal. Deia que els actors que feien doncs, aquest art eren autodidactes, visionaris, sense formació acadèmica, solitaris i excèntrics, artistes populars, pacients psiquiàtrics, criminals i altres figures marginals que se situen més enllà dels límits de la societat i el mercat de l'art. Llavors, jo entenc que aquest home doncs, tenia tot aquest imaginari dins seu quan va fer aquestes accions d'enviar aquests paquets bomba falsos en els museus de catalans. No sé, no sabem per què catalans...
O sigui, reivindicava els criminals com a artistes, també.
Exacte, sí, sí. Outsider. De fet, altres coses que s'han trobat doncs, al seu apartament són fotografies de Hitler i molta simbologia militar.
A veure, la llavors, cosa és que ja no s'ha trobat en aquest apartament.
Exacte, sí, sí. Les imatges són molt curioses perquè es veu casa seva, amb tot ple de pintura, tot molt, molt desordenat, objectes molt, molt estranys, molta simbologia militar, també moltes banderes d'aquestes de calaveres, pirates, sabeu? Aquest de... Sí, i això, moltíssima pintura i tot fet una mica desastre.
No sé si em fa gràcia o em fa por,
Jo crec que bastanta por,
Sí.
No em voldria pas trobar aquesta persona davant.
Saps el moment aquell de Seven, quan entren a casa de l'assassí de Seven, que és un autèntic que dona por?
Un drama.
M'imagino una cosa així, sense llum i tot molt, molt fort.
Sí, sí, sí. Bastant de por.
I on estava la casa d'aquest senyor? Aquí a Barcelona?
A Madrid, no.
Ah, a Madrid.
No, sí, és de Madrid, aquest
home. És de Madrid.
Per això que em sorprèn que ho enviés aquí.
Ja.
Als museus d'aquí. Suposo que, no ho sé, li feia cosa enviar els de Madrid perquè no el pillessin.
Li agradarà més l'art de Madrid que el d'aquí, dic jo.
Clar. No sé. Ai, en fi, canvi de tema, si us sembla bé. Ara anem a València, passem de Madrid a València. Anem al Bioparc de València, que és el zoològic de la ciutat, que ha celebrat el naixement d'una espècie molt curiosa i molt, molt desconeguda pel públic. És una barreja entre una rata i un talp i té un gran interès científic per la seva capacitat de quedar-se a 20 minuts sense oxigen. I una espècie que té una resposta celular que el fa resistent al càncer i que no envelleix. D'acord?
Com es diu? Té un nom, no?
Ratatalp. Ratatalp. Sí, sí.
De los creadores de Ratatouille llega Ratatalp.
Es poden dir de moltes maneres, realment. Es pot dir Ratatalp, Ratatalp nua, perquè ara us ensenyaré unes imatges que realment és un... O sigui, no té pell.
No té pell.
Ah, és com els gats que no tenen pell, que tenen un nom que no sé com es diu, però...
I en català també es pot dir farúmfer. Farúmfer o ratatalp glabre, que vol dir sense pèls. Us ensenyo una fotografia perquè us feu una idea, perquè la veritat és que és un animal molt, molt...
Molt lleig.
Molt lleig.
Molt lleig.
Bàsicament.
Té el pitjor de cada cosa.
Sí.
Tant dels animals com dels talps.
Fa bastanta por i de fet...
I on ha aparegut, tios?
Això en el zoològic de València, doncs, han aconseguit que neixi, doncs, aquesta espècie allà. Què us sembla, les imatges? Té com una mena... Com la podríem descriure? És com un talp, no?, amb les dents aquestes grans de talp.
I les mans... O sigui, les potes semblen gairebé mans,
Sí,
com semblen dits, les seves potes semblen dits.
Sí, sí, sí. Té el pelatge aquest com dels gats, com es diu, siamesos, no?
No, siamesos és que tenen el cap i...
Doncs els gats que no tenen pèl i té com la forma d'una rata, una cua molt llarga també, uns ulls molt petits.
Bueno, lleó marí molt petit.
Sí, 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 sí. És veritat, sí que sembla una mica
sí,
un lleó marí.
Té una pinta de cosa marina, sí. Sí.
És molt difícil de...
Però bueno...
Esfinx són els gats que no tenen pèl, esfinx.
Lo lleig que és, crida molt l'atenció, però més que em crida l'atenció que pugui estar 20 minuts sense respirar.
Sí, sí, no, i moltes altres característiques, És que és un animal molt, molt curiós. De fet, diuen que les seves capacitats biològiques el fan un mamífer gairebé extraterrestre perquè no envelleix mai. No envelleix mai, pot passar... passar doncs, fins a 20 minuts sense oxigen, és resistent a moltes coses, entre els quals, per exemple, el càncer. Hem de pensar també que poden arribar a viure 30 anys, que és una vida molt més llarga comparat doncs, amb la resta d'arrossegadors com les rates, per exemple, que viuen entre 2 i 3 anys. I aquest en pot viure 30, eh? No palteixen...
Una rata viu entre 2 i 3 anys?
Sí, sí, sí.
Aquest sembla poc, eh?
Sí. Mm.
I no, aquests arrossegadors tampoc pateixen doncs, totes les malalties d'edat, no pateixen aquestes malalties. De fet, també el que dèiem, el de l'oxigen, el nombre d'òvuls que tenen les femelles és infinit i mai no arriben a la menopausa, o sigui, sí, són fèrtils fins que es moren. Sí, sí, sí. Són fèrtils fins que es moren.
Tenen tot.
Tenen tot, sí, sí.
És increïble.
Tenen com una mena de mecanisme de reparació de l'ADN que fa que no envelleixin mai.
És com l'Obezno, el de Marvel.
Igual.
Perquè, si no envelleixen, de què moren?
Bueno, clar, no sé, d'avorriment. Igual pregunta. Es suïciden, diuen ja, total.
D'avorriment.
D'avorriment, perquè clar...
Sí, no sí, sé. Un animal molt curiós, la veritat. I el comportament social que tenen també és bastant diferent a la majoria de mamífers que coneixem, perquè és un mamífer que es diu eusocial, que vol dir que funciona amb estructures jeràrquiques com les dels insectes. És a dir, hi ha una reina, no?, que creix fins a fer-se més gran que la resta de la colònia, sí. I s'aparella amb només dos o tres mascles del grup per reproduir-se. I només es reprodueix ella, o sigui, només es reprodueix la reina. Oh. I viuen, doncs, sota terra i tenen com una mena de conductes com un niu de formigues, per exemple.
Has vingut molt inquietant avui, eh? Valles,
sí, sí, és que he vist imatges i la veritat és que és molt curiós.
I has vist la reina, l'has vista?
No, no l'he vista, però quina por, eh? No m'agradaria trobar-me-la perquè...
Ratatalp reina.
Ratatalp reina, sí, sí.
Reina, tu. Mare
de Déu. Sí, clar. Sí. Són això, eh?
Igual no ho saps, eh? Jo se m'acudeixen preguntes que probablement...
A veure.
Però, clar, si ha nascut a un zoològic de València, és perquè tenien una reina.
Clar, exacte. Han aconseguit, doncs, fer-la reproduir. Suposo que porten uns anys intentant-ho i ara ho han aconseguit.
Bueno, clar.
A mi m'agradaria assistir a la investidura d'una ratatalp reina, saps? Quan es mor la reina, com ho decideixen?
Deu ser horrorós. Perquè...
Deu ser molt horrorós. Sí, sí.
Si tot és horrorós, ai, això també deu ser horrorós.
Sí. Ara, de fet, en el Bioparc de València doncs, es podrà observar tota aquesta estructura de túnels, com una mica com un niu de formigues, també el comportament doncs, que tenen,
és curiós,
com s'alimenten, sí, com dormen, com regulen la temperatura... Però sí, sí, ara allà hi haurà doncs, aquesta espècie nova per poder observar.
Si voleu,
i segurament per poder investigar.
Lletja, 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 amics oients, busqueu...
Ah, però és que no has parlat de les dents, Judit.
Sí, és que són com dents de talp.
No, però no.
Molt llargues.
El problema, jo pel que estic veient, és que les dents que té, que són les dues típiques dents de rata, a la fotografia que tu ens mostres no, però n'hi ha moltes altres que en lloc de... O sigui, no li tenca la boca, les dents li sobresurten. Clar. Però no li sobresurten les de dalt, sinó que li sobresurten les dents de baix cap a dalt, sense tancar la boca. És
exacte.
Realment lleig.
És molt, molt lleig, sí. Fa molta por, la veritat. No espero que ningú s'ho trobi per la nit, perquè de veritat que no podrà dormir.
No, sisplau.
No.
En fi, però curiós, eh?
Molt, molt, molt curiós, la veritat.
Això no es pot estudiar, aquestes coses, per saber com fan per no tenir...
Sí, tant, clar. O sigui, ara ho estan estudiant des d'allà, des de València.
Sembla gengibre. O sigui, sense mirar-li la cara, la rugositat que té és com un gengibre.
Gengibre.
Sí, sí, us heu d'imaginar, un gengibre de cuina, una mica més gris...
Però jo no me'l posaria al gin tònic, eh?
No, jo tampoc. Gengibre.
Tu preferiries trobar-te a la cuina...
A veure...
Una rata... Un ratatalp o... Em surt cucaratx, però no em surt en català.
O el meu cunyat, no?
Exacte, per exemple.
No, home, entre... s'ha de seleccionar, però el ratatalp jo crec que és el pitjor, és horrorós.
És horrorós.
El meu cunyat també és prou horrorós, però ja el conec. Saps què vull dir? No,
té pèl?
Molt. Pues molt pèl. Home, és un cunyat.
On hi ha pèl i alegria.
És un cunyat, què vols que es digui? Pel... Bueno, crec que s'afeita les cames perquè fa ciclisme. Com a dada que us dono, molt important en aquest matí de dilluns. I la rata, doncs, si és simpàtica, si és de dibuixos animats... Ja
doncs així té les cames igual que el ratatalp, sense pèl.
Igual és un ratatalp, perquè el veig molt jove, la veritat, per l'edat que té. Una cosa terrible.
Una cosa terrible.
Tinc quatre cunyats, però sempre parlo del mateix, eh?
Us estimeu, eh?
Des d'aquí una abraçada. Sí, ho fem veure. Per bé de la convivència.
En fi, després de parlar d'aquesta espècie tan interessant, anem a la musiqueta.
Però, catenazzo, que donna sei. Io delle donne non mi fido, il corteggiamento è un rito, troppo spesso si finisce che una donna ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposte a far l'amore. Da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare, poi la moglie del tenente mi faceva le moine, di una parte tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera è una fortuna.
Maria Fierra Rodríguez. Teníem ballant Maria Sierra i Albert Feixes com dos possessos.
Maria no l'he vista.
Sí, 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 ha baixat aquí una bola disco.
I era ella.
Sí, 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 sí. Mira, mira, Albert.
Tu, la Maria té molt de ritme, la
sí,
veritat.
Home,
és molt,
no l'havies vist ballar mai?
No.
Però no l'he vista, que ho torni.
Noia, vols fer una pel·lícula? No, no, té un ritmasso,
sí, sí,
un estil.
Baixa xarxes.
Fa superbé els passos.
Ja com riu.
Té més caderes que un hula hop.
Sí.
És així, és així.
I això són dilluns a les 8. Tu imagina't sí, un divendres sí, sí, a les 2 del matí.
En fi, però notícia trista, perquè Pino D'Angio, eh?
Sí, Pino D'Angio, que ens va deixar ahir als 71 anys, un gran referent de l'Italio Disco dels anys 80, un gran referent que es va donar a conèixer doncs, per cançons. Una cançó que ara escoltarem, Quale Idea,
home,
que va transcendir a tots els límits, va transcendir tot el món, ho va estar escoltant doncs, tothom als anys 80. Tu ballaves a les discoteques, Rafa?
Però pensa que jo als anys 80 tenia 10 anys. No anava a les discoteques.
No, no, a les discoteques, amb 10 anys, com que no?
I només tenies 10 anys?
Jo vaig néixer l'any 80.
No, sí?
1800.
No, no ho sé, si vols discutir-lo a...
Què et posa el teu
DNI? De la partida de naixement de Castelló.
Què doncs... posa el teu DNI? No menteixis.
1980.
De debò?
Jo soc del 80, per tant, en aquella dècada sí que em sona i tal, però no ballava res.
Home, Pino D'Angio...
Però vas... Pino D'Angio el vas ballar o no?
Però que jo no he ballat en la meva vida. Ballés. Jo l'he escoltat. Fa,
que avorrit,
ell. L'he escoltat i he fet així una mica i ja està. Això és ballar per tu, doncs.
Ai, doncs Pino D'Angio, que va néixer a Pompeia l'any 1952. El seu nom real era Giuseppe Cercia.
Giuseppe.
I
com és l'artístic, com?
Pino D'Angio. Pino D'Angio. Sí, està molt ben trobat.
Va fer bé canviar-se.
Josep pels amics.
Exacte. Al llarg de la seva trajectòria va treballar com a actor, va treballar com a doblador, productor musical, va composar també cançons per a altres cantants. De fet, els seus inicis van ser cantant a un cabaret, fins que un productor doncs, li va proposar gravar un disc, el va veure, li va encantar, el va proposar gravar un disc i d'aquí doncs, va triomfar i van atraient discos.
Cantava tot igual,
79.
Però.
Sí, sí, sí. Era els vídeos que hi ha d'ell cantant, són brutals, amb un cigarret.
Sí, sí, sí.
Ah, sí? Digues. No, que de fet quan has
parla posat... més que canta.
Sí, quan has posat aquesta cançó, que no és Ma Quale Idea, pensava que era Ma Quale Idea, perquè sona...
Que tot sí, sona igual. Sona
o sigui, i cantava amb un pití.
Cantava amb un cigarret sí. A l'escenari i anava sí. Cantant i fumant a la vegada.
L'Eugenio...
Sí,
sí, però amb un estil...
Versió disco.
No? Amb un estil brutal, eh? Vull dir, l'estil que tenia sí. Aquest home per estar dalt de l'escenari amb el cigarret era sí. Molt increïble.
Sí, sí, sí. El pseudònim, això de Pino, ve de Giuseppe, que és, seria com Pepito.
Ah,
per entendre'ns.
Pepito.
Pepito.
Pino.
Llavors ja no m'agrada tant.
Si és Pepito... Giuseppe Pino.
Vale.
Pepito. Pepito Grillo. En fi, Pino D'Angio, la seva carrera però es va veure doncs, moltes vegades interrompuda per problemes de salut. L'última aparició pública la va fer aquest febrer, el febrer passat al Festival de San Remo, on va tornar a cantar doncs, el seu gran èxit, Ma Quale Idea, una cançó que, com dèiem, va ser un èxit rotund i que és considerada el primer rap funky compost a Europa i una de les cançons més ballades a les discoteques de principis dels 80.
L'heu ballat mai o no?
Jo no.
No?
Jo crec que alguna
vegada.
Sí,
home.
Sí?
Tu sí, no? Per estadística...
Que la Giró sempre és una mica vintage.
Ho has ballat...
Sí,
tu,
algun cop ha sonat.
Ho has ballat tot, doncs pues això algun també ho has ballat.
No? Doncs jo no.
Segur que molts oients també, eh?
Mm. Sí, home, sí, tant.
Sí, sí. De fet, també va fer una versió en castellà, que es deia Que Idea, que també és sí, bastant, sí, bastant sí, divertida de recuperar. Però si us sembla
I
que...
I es va usar molt per anuncis, em sembla, també. Eh?
Sí. 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 Sí, sí.
És que té un punt, o sigui, té un punt divertit. No? O sigui,
home, sí.
Té un punt com, no sé, pintoresc.
Entre pintoresc, passota, sí. Divertit...
Exacte, sí. Sí, sí, és una barreja
és buja. Sí, sí, sí,
m'agrada,
sí, sí.
En fi, si us sembla, acabem la cara bé, doncs, amb aquesta macuala idea de Pino d'Angio, perquè balleu tots un dilluns al matí.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in mondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei s'è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, m'ha guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è?
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina.